cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
RAC 1.
Alexia Alexia
Llegiu la contraportada del País, el titular, la manera de protegir les espècies marines és no menjar-se.
Aquest projecte d'eòlica marina a l'Empordà, perdoneu, que agafarà atacs de riure. No, de molt, perdoneu. No, tira la publicitat, no, que ara ho podem resoldre.
Diu, au, papachi, au, pa, Joaquín. Tengo a mi hija en cama con gonorrea. I diu, bueno, pues has tenido suerte, que almenys és vasco.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. Perquè la ràdio és així.
RAC 1.
Tots som 1. Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
5 de la tarda, un minut, recordeu, en uns 5 minuts abordem què passarà en les nostres aixetes en un futur imminent amb Samuel Reyes, però abans Joan Torres, reaccions d'Esquerra i la CUP al voltant de la sentència de Laura Borràs.
Sí, aquests dos partits i també els comuns creuen que la presidenta suspesa del Parlament hauria de plegar i emplacen a totes les forces a trobar una solució de consens. Ho acaben d'explicar des del Parlament. Anem cap allà, Adrià Santasusagna.
Sí, creuen que és imprescindible que plegui. Marta Vilalta d'Esquerra assegura que si Borràs fos del seu partit ja no seria presidenta del Parlament. Jessica Albiach dels comuns emplaça els partits a reunir-se, a trobar-se urgentment i buscar una sortida. I Xavier Pellissa de la CUP acusa Borràs de perjudicar l'independentisme vinculant-ho tot plegat.
La corrupció, com hem dit sempre, l'hem d'esborrar de totes les institucions. És necessari, és imprescindible que la senyora Borràs dimiteixi com a presidenta del Parlament.
Reiterem la necessitat de que Laura Borràs faci un pas al costat, de que dimiteixi el seu càrrec com a presidenta del Parlament.
Són les reaccions d'última hora. Recordem que d'aquí mitja hora compareix el secretari general de Junts, Jordi Turull, des de la seu del partit.
Tot i que Ciutadans demanarà avui mateix a la Junta Electoral que s'executi la sentència contra Borràs i se li retiri el càrrec de diputada, alguns experts consideren que no s'hauria de fer fins que es pronunciï el Tribunal Suprem de forma ferma. Ho ha dit el Versió RAC1 Jordi Nieva, catedràtic en dret processal de la UB.
No es pot aplicar una sentència d'inhabilitació perquè, clar, què passa? Que si després es revoca la sentència, doncs ja hauries tret a la persona del càrrec, no podries restaurar-li, diria, la seva condició de càrrec públic. El que passa és que com que la Junta Electoral Central de vegades ha fet coses amb les que jo no estava d'acord, doncs no sé què dirà.
Això sí, Nieva veu molt fonamentada la sentència i les proves documentals que s'han aportat contra Borràs, que ha estat condemnada a 4 anys de presó i 13 d'inhabilitació pel fraccionament de contractes quan dirigia la institució de les lletres catalanes. L'únic dubte, diu, és si s'haurien de computar els delictes de prevaricació i falsedat documental o només un, cosa que li hauria rebaixat la pena a Laura Borràs. Des de Madrid, el govern espanyol assegura que tractarà una possible petició d'indult, tal com ha suggerit el TSJ per Laura Borràs, com qualsevol altra. En tot cas, explica que això s'hauria de produir quan la sentència sigui ferma. La Moncloa explica que respecta la sentència del TSJ, ho ha dit la ministra de Transport, Raquel Sánchez.
No, nosotros evidentemente, como siempre, con cualquier resolución judicial, respetamos las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera. Es una sentencia que todavía no es firme, pero en cualquier caso respetamos la resolución judicial.
qui compareixerà aquesta tarda per donar-ne la seva opinió. També com a reacció és el president de la Generalitat, Pere Aragonès. L'Agència Europea de Medicaments dona llum verd a la vacunació contra el Covid-19 amb la vacuna de la farmacèutica catalana Ipra. En recomana l'ús com a dosi de reforç per a les persones més grans de 16 anys que ja portin dosis de Pfizer o Moderna. El ministre de Sanitat, José Manuel Miñones, ho considera una fita sense precedents.
La recomendació d'autorització és un hito clave que da comienzo además a una nueva etapa para la primera vacuna desarrollada en nuestro país, cuya fabricación y suministro va a permitir seguir luchando frente a la pandemia en todo el mundo, un hito científico y sanitario sin precedentes que muestra el compromiso de España con la mejora de la salud de las personas sin dejar a nadie atrás.
Ara la pilota passa a la Comissió Europea, que és qui haurà d'autoritzar IPRA a tota la Unió Europea. A l'agost, la Comissió ja va signar un contracte amb la farmacèutica catalana que permetria als països europeus adquirir fins a 250 milions de dosis de la vacuna catalana un cop s'aprovi. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça ja ha comunicat que la temporada que ve jugarà els partits de la Lliga de Campions a Montjuïc. El club en va informar a la Federació Espanyola, que és qui ho ha acabat comunicant a la UEFA. De fet, la decisió de traslladar-se a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la propera temporada és ferma i no té marxa enrere. Tot plegat mentre la Junta Directiva Blaugrana continua reunida per tancar el finançament de l'Espai Barça i debatre amb quina entitat s'assigna el préstec de 1.500 milions d'euros. I al vessant esportiu, el tècnic Xavi Hernández recupera aquesta tarda tots els internacionals que han jugat amb les seves seleccions per començar a preparar el partit d'aquest dissabte de Lliga al camp de l'Elx. L'Espanyol, de la seva banda, també ha recuperat avui Joselu i César Montes per jugar dissabte a Montilivi contra el Girona. Encara en futbol, el Barça sabrà aquesta nit qui serà el seu rival a les semifinals de la Champions femenina. Sortirà del vencedor de l'eliminatòria entre el Chelsea i l'Olympic de Lió, que s'enfronten a les 9 amb avantatge d'1-0 per les angleses. Abans, a 6:45, juguen el Wolfsburg i el Paris Saint-Germain amb 1-0 per les alemanyes del primer partit. Qui guanyi s'enfrontarà a l'Arsenal a l'altra semifinal. I en bàsquet, el Barça pot certificar aquesta nit el factor pista de cara al playoff de quarts de final de l'Eurolliga. Ho farà si guanya l'Alba de Berlín a 8:45 al Palau i en directe a RAC1.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'un divendres en què a la tarda descarregaran alguns ruixats al Pirineu amb una cota de neu entorn dels 2.000 metres. Serà un dia que començarem amb ambient més suau i en què al llarg del matí el vent s'intensificarà en moltes comarques. A partir del migdia bufarà amb cops de 50-70 km per hora a les comarques de Tarragona, al sud de les de Barcelona, a la Catalunya central i també a Ponent. Les temperatures s'enfilaran de 3 a 6 graus més al litoral tarragoní i al sud de la costa central.
RAC 1. A Elx, una dama rep el rei de la Lliga. Aquest dissabte, a les 9. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Parlarem de l'aigua, que darrerament ens preocupa i ocupa. Ens hem d'ocupar i ens hem de preocupar. Demà se celebra la Cimera de l'Aigua, una trobada del govern amb agents polítics, socials, empresarials, davant la gravetat de la situació. Els embassaments del sistema Ter Llobregat estan en mínims històrics, ara per ara al 27% de la seva capacitat. Però la pregunta és si no plou de manera abundant, doncs d'aquí uns mesos, ara ho situarem, entraríem en emergència, que crec que és el topall més elevat de la situació en la que estem. Saludem aquesta hora el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, en Samuel Reyes. Senyor Reyes, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Ara estem en situació d'excepcionalitat, com deia. De l'excepcionalitat a l'emergència, o sigui, l'emergència seria, ja no hi ha més definicions d'estats d'alerta, o sigui, és el màxim.
Bé, així és a dir, com a gran bloc l'emergència, l'únic que tenim tres nivells d'emergència. Un nivell 1, 2 i 3, en el sentit de que, per exemple, si pensem en les ciutats, el límit passaria a 200 litres per habitant dia, a 180 i a 160, és a dir, tres estadis dintre de l'emergència.
però encara no hem arribat a l'emergència. No. Ara estem en el, com dèiem, el, la situació d'excepcionalitat. Recordem les mesures que es van implementar. Consum limitat a 230 litres per habitant i dia. Com es controla això?
Això el que nosaltres fem, en realitat, és gestionar-ho amb els ajuntaments i mirem el consum global del municipi. Tenim una població, tenim aquesta dotació màxima, es multiplica, i aquell valor és el que no es pot superar, que inclou les activitats econòmiques del
municipi. Però, disculpi, però aquesta despesa d'aquests 230 litres per habitant i dia, l'habitant, vull dir, com se'l controla l'habitant, el ciutadà que gasta 230 litres per habitant i dia?
Bé, és que no, des de l'Agència Catalana de l'Aigua no controlem el ciutadà, controlem el volum agrupat de tot el municipi.
És a dir, perdoni, eh?
Sí, sí.
Pot haver, el meu veí pot gastar 500 i jo en puc gastar 100, i es fa la mitjana.
Perquè nosaltres agafem la dada global, sumatori, no. Llavors l'Ajuntament és qui ha de...
Per tant, jo puc estar molt conscienciat en gasto 100, sí. I el meu veí, que no té cap mena de consciència, o pot ser un turista, em pot gastar 500, es fa la mitjana.
Sí.
Val.
Que nosaltres agafem una dada, global...
No, ja. No, per això li pregunto, que, sí. Però la resposta és que vostè, és el que em diu, que no hi ha un control d'habitant...
Això té l'Ajuntament, a través dels comptadors.
Ah,
clar,
per això li preguntava.
Sí, les empreses subministradores i els ajuntaments...
Per tant, qui
saben...
es passa de 230 litres, ho sap l'Ajuntament a través dels comptadors i a través de les companyies,
sí,
d'aigua.
Recordem una cosa, aquests 230 litres és a capçalera, Després, un ciutadà consumeix un 100, i dintre d'aquests 230 tenim els hospitals, restaurants, totes les activitats econòmiques, perruqueries, etc.
Val, després tenim omplir piscines, que ara en parlarem. Prohibit regar zones verdes, jardins públics i privats, excepte recs de supervivència, rec de gespa amb pràctiques federades, regar amb aigua de pluja o regenerada. Limitació de neteja de vehicles, de carrers i de mobiliari urbà. Aquí hi ha una certa una certa confusió, perquè hi ha gent que ens pregunta si poden netejar el cotxe.
Amb la manguera no es pot, però no es pot ni amb alerta.
Val, li dic perquè aquesta confusió de la... Per tant, no es pot, però sí que es pot anar al túnel de rentat.
Perquè sempre que facis recirculació de l'aigua.
Què és el que fan al túnel de rentat?
Això mateix. Tot això, des de que estem en alerta, ja està prohibit i limitat, i dintre la web de la sequera tenim un llistat de preguntes freqüents que respon tots aquests dubtes.
Tancament de fonts ornamentals i limitació de l'aigua a les granges. La pregunta és, amb aquestes restriccions... L'ACA sap quin estalvi d'aigua s'ha produït des de que es van posar en marxa aquesta situació d'excepcionalitat?
Com sabem els volums totals de cada municipi i sabem els teòrics, és a dir, els que marca com a límit el pla de sequera, hem vist que podríem haver, en un mes, estalviat 1,5 hectòmetres cúbics, que això equivaldria un any a 20 hectòmetres, i per traduir-ho a totes les obres que volem fer, la nova desaladora del Foix, que tant se'n parla, a Cubelles, doncs seria l'equivalent a això, que és, com ho diríem, penso en un embassament petit, potser la meitat de l'embassament de Darnius, que són uns 40 hectòmetres.
Quins càlculs tenen vostès de que podríem entrar en fase d'emergència?
Clar, el pla especial de sequera està programat perquè es compleixin les dotacions i es compleixin els límits. Normalment, si es compleixen, i no plou gens, triguem entre 6 mesos d'un estat a un altre. Llavors, preveiem que podríem entrar en emergència. Si no plou gens...
Gens, què vol dir?
Zero.
Però 4 gotes com aquests dies també és zero.
Això és zero, sí, perquè el terreny està tan sec...
Sí, per això li dic que cauen 3 gotes, 5 litres, 10 litres, això és zero.
Això és zero.
Val.
Al setembre.
Al setembre. Quants litres, diguéssim, ara que parlàvem de quan hauria de ploure, és a dir, a partir de quants litres compta? A partir de quants litres omples alguna cosa?
Bé, aquí dos dades. Nosaltres diem que hauria de ploure les capçaleres del riu, especial Ter i Llobregat, si parlem de Barcelona. El mateix que plou normalment a Barcelona durant un any, que són uns 500 litres, hauria de caure en un mes a les capçaleres, i això ens permetria tornar, doncs, sortir de l'excepcionalitat i estar entre l'alerta i la normalitat. Però ahir parlàvem amb la directora del meteorològic, no és el mateix que et plogui 30 litres cada dia, que al final segurament tot es queda amb l'evapotranspiració, s'escola dintre de l'aquífer, que et ploguin els 400 litres en un mes, perquè això vol dir que al final hi ha escorrentia superficial i tot acaba als embassaments. És a dir, també és molt important la quantitat, el com plou.
I què és millor?
Bueno, aquí tenim que treballar ja només amb l'abastament, sinó també amb la reducció dels incendis, per exemple. Llavors estaria bé buscar un equilibrat. Home, si plou cada dia 40-50 litres, jo crec que podria ser una bona manera de gestionar-ho.
M'ha parlat de que al setembre arribaríem, si no plou, repeteixo, al setembre en fase d'emergència, i abans em feies ment que hi ha tres fases d'emergència. La primera fase d'emergència, amb quines restriccions inclou? Al setembre.
Al setembre, com bé sap, tenim, per una banda, les restriccions a les zones urbanes i fora de les zones urbanes. Si parlem fora...
Disculpi, perdoni, sí. Li faig un parèntesi. És que li volia fer la pregunta, però s'ha anat del cap i ara m'ha tornat.
Sí.
Abans d'arribar al setembre, tenim l'estiu. L'estiu ja, crec, la gent consumeix més aigua i, és més, hi ha molt més turisme, molt més moviment. Això queda contemplat també en
el pla especial.
Amb arribar fins al setembre?
Sí, sí, és a dir, és que jo crec que el bo del pla especial de sequera és que té totes les dades de tots els anys, té en compte la població estacional...
I la que ve de fora.
Sí, aquesta població estacional, que la tenim marcada, perquè ho sabem, per als propis ajuntaments, i ja preveiem aquest consum amb aquestes reduccions, també. És a dir, que els turistes i totes les activitats han de consumir el que preveu el pla especial de sequera.
I això com s'implantarà, ara que parlem del turisme, el que és, per exemple, hotels, càmpings, etcètera, etcètera?
Justament tenim programada una reunió multitudinària, vull dir, convidem a tots el sector turístic i els ajuntaments el 19 d'abril per explicar com ha de funcionar el pla de sequeres, com ho hem de gestionar. Hem fet projectes amb el sector turístic també de reutilització d'aigües grises, de reutilització d'aigua per les zones verdes. Vull dir, jo crec que és un sector que també hi està treballant i el que hem de fer és que el turista també ho entengui. Jo cada vegada veig més accions dintre de la pròpia habitació, no, d'hotel, sí. Que diu no tiri la si tira la tovallola a terra la rentem i si no, menys plàstics. Realment jo crec que és un sector que ja està treballant, el govern també fica ajudes per l'estalvi dels consums. Jo crec que el que hem de fer és que sigui més sostenible, però treballar-ho també.
Disculpi, l'he interromput amb aquesta fase de sí. Si arribem que no plou gens, plou zero, al setembre, en aquesta primera fase d'emergència, que em deia que hi ha tres fases. En sí. Aquesta primera fase, què ens trobaríem? Per no posar-nos a lo pitjor, clar.
En el cas de fora de les trames sí. Urbanes, dels nuclis urbans, sí. El rec agrícola passaria a una reducció del 80%, els ramaders a un 50%, els usos industrials un 25%, perquè ara té un 15%, l'ús recreatiu que impliqui rec ja estaria completament prohibit.
L'ús recreatiu?
Sí.
Vol dir això, camps de golf i camps de futbol?
Ja estaria prohibit, excepció que utilitzin aigües regenerades, que és el que sempre fem. Hi ha sempre molta discussió que els camps de golf tiren endavant. Bueno, però és que el 80% de l'aigua que estan utilitzant és regenerada, que no la podria utilitzar ningú més, en un principi. Llavors, s'han fet uns deures, també. És a dir, hi ha molts sectors que hi han treballat. I això pel que fa dintre de fora de la trama urbana. Després, com deia, en la dotació per habitant, passaríem de 200, 180 i 160, i llavors... Altres activitats, per exemple, les zones verdes ja quedarien completament prohibides, que ara es pot fer un rec de supervivència dels arbres, la neteja de carrers quedaria igual que l'excepcionalitat, després més o menys queda tot igual que l'excepcionalitat. Mm-hmm. Perquè pensem que al final una mica d'aigua per temes sanitaris, per la neteja de carrers, per la supervivència dels arbres, per la supervivència dels animals, de la ramaderia, dels fruiters, és bàsic. Això sí que... ho preveiem i ho hem de tenir en compte. No podem perdre tot un camp de fruiters, és a dir, seria un suïcidi.
Una àrea que comencen a perdre's camps de cereal, per exemple, i...
Clar, però el cereal és anual, però un avellaner necessitem que sobrevisqui.
I ara que parlàvem del rec, hi ha un oient que pregunta si es pot regar la gespa agafant l'aigua de pou.
No. No, no, el pou és el mateix, és a dir, és aigua, és a dir, això tenim una web de la sequera amb preguntes freqüents que es pot explicar i una adreça de correu electrònic sequera.ac@gencat.cat per resoldre tots aquests dubtes que ens entren preguntes molt peculiars. Respondre-la genèricament és difícil, perquè això depèn si està en prealerta, normalitat, excepcionalitat, si aquella aigua es pot utilitzar o no. A Barcelona i l'Hospitalet, l'aigua de l'aquífer té una qualitat molt pèssima que no es pot potabilitzar, i això fa que continuem netejant els carrers o regant, perquè és una aigua que no la podríem utilitzar de cap manera. Pues s'utilitza així. Per això cal veure si és un aquífer que està en bon estat i si està afectant un abastament.
I una altra pregunta pràctica. Si es poden omplir piscines portant l'aigua amb cubes... de zones que no tinguin sequera, per exemple, del País Basc.
No.
Tampoc?
No, és un concepte, és a dir, és el que diu el Pla Especial de Sequera. Jo aplico el Pla Especial de Sequera.
Per tant, no. Queda clar. I si hi ha més qüestions, me les trasllades.
Sí, sí.
Perquè, no ha esmentat el senyor Samuel Reyes en aquest primer... arribant al mig de setembre, en aquesta primera fase d'emergència, restriccions d'aigua, en aquest cas, a la conurbació de Barcelona. No m'ha parlat de restriccions.
Bueno, és que realment no són restriccions. És a dir, nosaltres, si entrem en emergència al setembre i dotem i han de consumir al municipi 200 litres per habitant dia, aquesta és la limitació que nosaltres fem. El com ho gestionarà internament el municipi, això ho diu el pla d'emergència de l'Ajuntament de Barcelona. Dirà, doncs jo limitaré als ciutadans 100 litres, o 90 litres, o 80 litres, o prioritzaré els hospitals. Això diu el pla d'emergència del propi Ajuntament.
Vol dir que ho decidirà cada municipi el que fa amb aquests litres?
Sí, perquè nosaltres tenim la dotació total.
Ja. Per exemple, Tomàs Molina fa uns dies el col·lapse, va cridar l'atenció perquè va dir que a Barcelona no es poden fer talls d'aigua per la pressió. I em sembla que vostè té alguna punta a fer sobre la pressió de l'aigua, per exemple, a Barcelona.
A Barcelona no pot haver-hi talls, és curiós, perquè el sistema de subministrar l'aigua a Barcelona és una cosa que va amb molt alta pressió i no s'ha provat mai. De fet, vaja, jo crec que no es pot, tallar l'aigua a Barcelona, perquè si no, no sé què farem. Perquè la pressió arriba fins a dalt de tot. Hi ha llocs on tenen una bomba a l'entrada de la casa, que és la que dona la pressió per pujar fins a tots els pisos. A Barcelona no va així. A l'àrea, de fet, de l'àrea de Barcelona, les canonades porten la pressió per pujar fins al gratacel més alt de la ciutat.
Clar, és que és molt difícil tècnicament tallar l'aigua.
Sí, perquè després com tornes a posar aquesta pressió, no? Vull dir que això no s'ha provat, que jo sàpiga, no s'ha provat mai.
I està d'acord amb el que diu Tomàs Molina?
Sí, és a dir, els experts, els que gestionen les xarxes, ho saben, en molts municipis que són baixos i tenen un pis molt alt, han de ficar un aparell que augmenta la pressió justament per aquell edifici. És el que he explicat, que hi ha molts edificis alts. Mm. Llavors, també sí que hi ha reguladors de cabal, que puguis mantenir-se la pressió, però que passi menys cabal. Llavors, això és el que ha de decidir el propi municipi. I l'altre dia, també aquí a RAC1, recordava que moltes vegades fer talls, que ho han patit alguns municipis, sí, però perquè se'ls aixugaven els pous, ocasiona més fuites, perquè deixen la xarxa buida i quan tornen a posar aigua, aquelles petites fuites que hi havia encara es fan més grans. És a dir, que encara va molt pitjor i fins i tot molts ciutadans acaben omplint la banyera, garrafes, cubells i encara es consumeix molt més. És a dir, que jo crec que és més òptim reduir la pressió o el cabal, que al final és el mateix, que no pas
fer un tall d'unes hores. Hi ha ajuntaments que encara no tenen aprovats els plans de sequera. Les ciutats de més de 20.000 habitants hi estan obligades des del juny del 2020, però més del 60% encara no els tenen en vigor, compte la dada, més del 60%, és realment sorprenent, i l'Agència Catalana de l'Aigua ha obert un expedient sancionador a 10 ajuntaments, però no n'han volgut detallar quins són. A títol curiós, són ajuntaments d'allò de pocs habitants, o n'hi ha alguns que...
No, són més de 20.000.
Però...
Però, no, hi ha diversos, ara no recordo de memòria, però sí que vull aprofitar que justament el fet de que sortís una notícia dient tants municipis no han presentat el pla d'emergència, ràpidament molts ajuntaments...
Ja l'han presentat.
L'han presentat, han fet esmenes. És veritat que ara nosaltres tenim un problema de capacitat de valorar-los tots, però l'efecte crida ha sigut impressionant. Ha anat molt bé perquè a vegades quedava una firma, o una revisió senzilla. Bueno, vull dir que estic molt content del retorn dels ajuntaments.
Ja els tenim tots endreçats.
En breu els tindrem tots endreçats abans de l'estiu.
A veure, alguns municipis reclamen poder omplir les piscines públiques aquest estiu malgrat la sequera. L'alcalde, per exemple, de Martorell, Xavier Fonollosa, considera que és un tema de salut pública. Escoltem-lo.
Sabem de l'episodi de sequera important que hi ha, però també sabem que és un tema de salut pública el que la gent, en un estiu molt calorós, en els llocs on l'únic lloc on poden tenir com a refugi climàtic són les piscines municipals públiques, doncs que com a mínim els ajuntaments puguem omplir les piscines públiques.
Terrassa, Sabadell o Manresa també s'han afegit a aquesta petició.
Sí, realment, com deia abans, nosaltres apliquem un pla especial de sequera aprovat fa 3 anys per l'anterior govern. És la primera vegada que s'aplica i és la primera vegada que tens un retorn. Clar, fa un any i mig que hem activat el pla especial de sequera, potser els ajuntaments ens podrien haver fet aquesta crida d'aquesta necessitat. Jo crec que tenen part de raó de dir que són uns espais bàsics. A més, l'any passat va fer una temperatura altíssima.
Bueno, l'any passat, no em recordi el punyetero estiu de l'any passat, que va ser una tortura, perquè va començar a mitjans de maig.
I no s'acabava.
Que deien, és una canícula, una onada de calor, i l'onada de calor es va quedar a viure amb nosaltres fins a mitjans de novembre. Va ser tremendo, això.
Clar, jo crec que en aquest sentit... podríem fer un consum responsable, no? Si al final tenim una dotació total, que és 1.000, i la piscina gasta 22, doncs, ostres, estalviem d'un altre costat i omplim les piscines. És a dir, jo obert, i jo crec que el govern, i jo crec que tothom obert i a analitzar aquesta part del Pla Especial de Sequera.
Marta.
Per cert, ara que parlant de
les
piscines...
Les públiques.
Les públiques, però insisteixen amb el tema dels pous, perquè ens diuen
les que... Les públiques, què vol dir? Que les privades no es podran omplir?
Les d'ús públic, només.
Ja, les de
la gent privat, que tingui piscina al jardí, privada?
Ara no es pot cap. I jo crec que podem fer una revisió de les públiques.
Bueno, però ara el que sí que es pot és si la gent que la manté tot l'any...
Sí.
Però no es podrà reomplir l'aigua que mica en mica es va evaporant, no la podrà reomplir.
Sí.
O sí?
Sí que es pot, depèn si és el mínim indispensable. Això en excepcionalitat, en alerta, sí que també es pot. És a dir, jo animo a anar a l'apartat de preguntes freqüents de sequera.
Perfecte.
Perquè... hem intentat explicar-ho el millor possible, no? Perquè parlar de piscines amb recirculació i altres que no. També es pot omplir amb aigua de mar.
O de pluja.
Ja veig un munt
de...
Ja veig cadenes de comunitats amb gent, sí. amb unes galledes anant del mar als apartaments omplint les piscines.
No, el tema de la piscina que us comentava és que hi ha un oient que diu, però si jo la omplo amb el pou privat, amb el pou d'aigua privat, que està a la meva propietat...
L'aigua és un bé públic. Està fent un ús privatiu d'un bé públic, que és l'aigua, el qual segur que aquest veí té el pou legalitzat i autoritzat i inscrit en el registre d'aigües que controla l'Agència Catalana de l'Aigua i té aquestes limitacions.
Una altra qüestió que em consta és que hi ha gent que fa pous, no els declara i aleshores en fa ús dient que és privat, però perquè no estan declarats. El que passa que estàs cometent una il·legalitat i és un pou il·legal. Per tant,
això mateix.
Si t'enxampen, té una sèrie de multes importants. Ho dic perquè...
Aprofito per dir que això, tot el que estem parlant és conques internes. Això, Segre, Noguera, Ebre, no afecta. I Garona?
Ah, perquè això no toca a Catalunya.
No, li toca la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro. Com bé sabeu, està partit en dos àmbits diferents. I les restriccions i limitacions són molt diferents.
I aquests fan la feina com aquí o fan el que volen?
Bé, hi ha una gran diferència, que és que la part catalana de l'Ebre consumeix el 95% de l'aigua, s'utilitza per l'agricultura. L'abastament i la indústria és un 5%. Llavors, a la mínima que redueixes l'agricultura un 5%, tens garantit l'aigua per l'abastament. Tenen altres problemes. Hi ha municipis al Pirineu com el Pallars que tenen fonts seques i que els ajudem a fer inversions.
Dos comentaris més dels oients. Primer, una denúncia que fa la Mia, que diu que a Samalús Aigües de Catalunya va fer tasques de manteniment del dipòsit del municipi el passat 20 de març i el van buidar llançant l'aigua al carrer.
Bé, no ho sé. Jo sé que és obligatori per salut i s'han demanat excepcions a la neteja perquè és un tema de salut pública. Netejar els dipòsits, l'ús de l'aigua ho desconec.
Perfecte. I el Jordi ens diu que per què no es fan revisions de les instal·lacions d'aigua i comenta la quantitat de lavabos que perden aigua, fonts que no tanquen, etc.
Clar, jo represento l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'administració hidràulica que vetlla pel bon ús de l'aigua des del punt de vista de rius i embassaments. Dintre de la ciutat...
Tot això depèn dels ajuntaments.
Clar, que és la competència és de l'Ajuntament, no oblidem això.
El govern ja preveu que hi hagi limitacions per Nadal a l'hora de muntar, per exemple, pistes de gel. Hi ha altres restriccions d'aquest tipus, ja posant la mirada al Nadal? O sigui...
Ostres, jo com a director de l'ACA no les he
no li
plantejat.
Consta. Lo de la pista de gel no li consta?
No. No.
Doncs escolti, això s'ho dona per fet per part del govern, que les pistes de gel no...
Però l'any passat va passar pel tema d'energia. Recordem que teníem unes restriccions de consum energètic i que des de llavors passem fred a les oficines i calor a l'estiu també a les oficines.
Per això vull dir que em va sorprendre que ja estiguem ja pensant en mesures de cara al Nadal, que dius, potser no cal... No
segur
cal
que les acaben posant.
Expliqui'm, per garantir la qualitat de l'aigua s'està buidant, o s'ha buidat ja, jo, ara vostè m'ho acabarà confirmant, el pantà de Sau per omplir el de Susqueda.
Sí.
S'ha acabat ja aquesta operació o encara
no
s'ha acabat? Expliqui'm, perquè no he acabat d'entendre, No ho he entès jo, eh? Ja vostès ho han explicat. És a dir, l'estratègia quina és?
És a dir, els dos embassaments estan molt a prop l'un de l'altre, sempre han funcionat conjuntament, i el que fem és, primer, aigües amunt tenim Sau i a sota està Susqueda. Llavors, Sau tenia poca aigua, uns 25 hectòmetres, comença l'estiu, fa molta calor, hi ha molts peixos invasors, i això fa que estigués en risc la qualitat de l'aigua, per un tema d'estratificació, per manca d'oxigen. Es moririen els peixos i aquells 25 hectòmetres no es podrien utilitzar. Llavors, com que al març, al febrer, l'aigua encara estava freda, vam decidir accelerar l'aigua, el desembassament cap a Susqueda, perquè a Susqueda hi ha un 40%. Pensem que Sau, si no vaig errat, són 160 hectòmetres i Susqueda és quasi el doble, 260. Bueno, 260. Dit això, accelerem el traspàs d'aigua. Què passa? Que quan es va fer el 2005-2008 hi havia molts peixos i llavors van morir. Llavors el que vam fer va ser un operatiu per treure els peixos abans perquè doncs, no es morissin. Són peixos d'espècies invasores que la llei ens obliga a sacrificar. I és el que hem fet. Hem portat dos barcos, un pelican i extreure peixos abans de transferir l'aigua. Llavors, ara ja transferim, el que entra va sortir. No l'hem accelerat. Mm-hmm. Perquè estem fent analítiques de l'aigua perquè ja correm el risc d'aquesta estratificació en els pròxims dies.
Mm. A veure, és que m'arriben pluja, em plouen preguntes i ara aquesta li trasllado del Jordi Barbeta, el periodista Jordi Barbeta del Nacional, que diu que si que amb l'aigua del pou, si no es fa servir, si es perd.
No, està a l'aqüífer. Pensem que un pou pot afectar un abastament. Llavors, també, justament, el decret llei que hem fet, que té 13 articles, van a protegir els abastaments. Que ningú utilitzi un pou per regar la seva gespa o la seva piscina si afectarà després a un abastament municipal. És a dir, hem de pensar que l'abastament municipal, l'aigua potable, és prioritària.
Les cisternes, ja tinc una pregunta sobre les cisternes.
Bueno, però és que ja me la farà després. Anem amb els pressupostos d'inversions, perquè l'ACA va executar un 20% del pressupost destinat al cicle de l'aigua l'any 2022. L'any 2019 va ser del 40%, tot i que el pressupost era 3 vegades menor. Com pot ser que no es pugui arribar a la meitat de l'execució?
Bueno, jo ho he explicat per activa i per passiva que aquesta dada és completament errònia. És a dir, el pressupost de l'ACA hi ha una part de despesa, que són 300 milions d'euros, que això s'executa al 100%, sí. 95%, per dir-ho d'alguna manera, i bé, que és bàsicament sanejament i personal i alguna cosa més, manteniment de lleres. Mm. Obres, que és el que fa referència a aquesta dada. Tens capítol 6, que ho fem directament des de l'Agència Catalana de l'Aigua, i capítol 7, que ho fan els ajuntaments. Els ajuntaments els hi vam transferir, teníem 120 milions d'euros, i només han executat un 30%. I l'Agència Catalana de l'Aigua, del pressupost inicial, tenia 50 milions d'euros i en va executar 52, vol dir que aproximadament, és a dir, el 110%. Ara, vam incorporar romanents de l'any anterior per fer més obres, això al febrer. Però hi ha hagut un canvi molt important a l'Agència Catalana de l'Aigua, que és que abans s'aplicava l'IVA i ara no. No ens el podem deduir. És a dir, que l'IVA ha passat a ser una despesa. Llavors, aquests 50 milions d'euros que vam incorporar del romanent, el vam guardar. Vam dir, no fem més obres, no sigui que haguem de pagar. Llavors ens vam quedar més stand-by. Vam executar el que teníem previst a l'inici al 100%. Però també amb infraestructures.cat està fent una obra molt important de 100 milions d'euros, que és el col·lector de salmorres, i s'està endarrerint una miqueta. Però anem a bon ritme i la mitjana seria del 70%.
Més preguntes, Marta? O...
Sí, n'hi ha més preguntes.
Bueno, jo en tinc... Bueno, les tenim clares o no? Dic, perquè vaig abordant...
Tu vés fent i jo vaig reordenant.
Molt bé. Per exemple, es parla molt de la reutilització de l'aigua. És el model a seguir de l'ACA que vol implementar o sobre la possibilitat de construir més desalinizadores després de l'ús que n'està fent, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona?
Les dues coses. És a dir...
Ara mateix hi ha pressupostat o hi ha un pressupost o ja està pressupostat de cara al 2000 els pressupostos, en aquest cas aprovats al govern de la Generalitat, d'una nova desalinizadora de tirar endavant aquests projectes?
A la Tordera, al municipi de Blanes, hi ha una actualment de 20 hectòmetres i s'amplia fins a 80, i això doncs ja tenim el blavant projecte fent, estem fent tràmits ambientals i tirem endavant el nou projecte i l'obra. I també hi ha una altra prevista en el Foix.
Per tant, són dues més.
Regeneració, també, ja es fa el Prat del Llobregat, el futur també es farà en el Besòs, i es fa tota la Costa Brava. Justament divendres es ficava en marxa la regeneració després de 10 anys de Blanes, i ara tenim cabal ambiental al tram final del riu de la Tordera, que això també és important.
Què vol dir la regeneració de l'aigua? De quina aigua és la que regenera?
És a dir, l'aigua, pensem en tot el cicle urbà de l'aigua, la captem, la tractem, la potabilitzem, la utilitzem nosaltres a casa nostra, a la indústria o qui sigui, a través de l'esclaveguera, del clavegaram, va fins a una planta depuradora d'aigües residuals, EDAR, i allà normalment s'envia a medi. S'envia a medi vol dir al riu o al mar, amb la qualitat que demana la llei. Ara, dius, ostres, en comptes d'enviar-la a mar, per què no la utilitzem per fer un altre ús? Fem un tractament avançat, on la desinfecció, l'ultrafiltració, les osmosis són molt importants, i li donem un altre ús. Per això utilitzem el concepte de reutilitzar. A Tarragona s'utilitza la indústria química. A Barcelona l'estem utilitzant per tornar-nos-la a veure, perquè l'enviem per sobre de Sant Joan d'Espí. A l'Empordà, per la vinya, cabals ambientals, aiguamolls, indústria, té molts usos. Llavors, cada qualitat serveix per una cosa o per una altra.
Es calcula que després de 15 anys de funcionament, les desalinitzadores necessiten una renovació total. Les que hi ha ara són del 2002 i 2009. Estem en aquest punt? És a dir...
Bueno, justament al novembre vam fer algun manteniment. Una de les coses importants de les tarifes d'aigua, que a vegades algunes són més altes que altres, és tenir el manteniment de les coses. No podem tenir una instal·lació i deixar-la abandonada. Llavors, les tarifes actuals preveuen aquest manteniment, canvi de racks, canvi d'instal·lacions, de filtres, de membranes, i això permet que tinguin una vida útil segurament de 30-40 anys o més, perquè vas canviant.
Suposo que li deu haver arribat, perquè és una qüestió que apareix quan hi ha aquests episodis de sequera, la famosa canonada a Badalona, que perd 180.000 litres d'aigua cada dia, des del 2005. Això, l'ACA, de quina manera ho ha abordat? Bé. Perquè és com un... Jo recordo que ja n'hem parlat en diferents ocasions i continua perdent aigua, aquesta canonada.
És una canonada que és d'ATL, de la xarxa de la Generalitat, és a dir, que l'ACA tampoc té competències aquí. És una xarxa que porta 4.000 litres per segon i en perd 2. És a dir, que té una eficiència del 99,5%. Crec que no hi ha xarxa a tota Catalunya que sigui més eficient que aquesta xarxa.
Per tant, no en perd gaire, doncs.
En proporció respecte al que transporta, perd poquíssim. És a dir, el mínim, ara, com transporta molt, també pot ser important aquest volum. Llavors, era un projecte de quatre fases. L'última fase que queda pendent de fer costa 35 milions d'euros. Llavors, com que s'havia endarrerit perquè ATL, doncs, el 2010 podríem dir que estava enfonsada amb un deute de més de 700 milions d'euros, es va treure la licitació perquè ho gestionés indirectament, van pujar les tarifes, etc., es va paralitzar i es va fer un conveni el 2008 amb l'Ajuntament de Badalona per gestionar aquesta aigua i poder-la aprofitar, doncs, pel rec de jardins, tenia una... Es va espatllar una bomba i l'únic que caldria és que amb aquell conveni que tenen signat ATL i Ajuntament de Barcelona, de Badalona, perdó, Badalona...
Badalona, sí. Badalona, abans ha dit Badalona, eh?
Es posin d'acord i comencin a reutilitzar aquesta aigua. Mentrestant, estem redactant el projecte, que com deia són 35 milions d'euros, que l'hem de fer, perquè si volem arreglar avui la fuita, hem de treure el subministrament d'aigua a Barcelona.
Aquí també em pregunten, en aquest cas... El Nani Roma em trasllada una pregunta, que quin paper han tingut les elèctriques a l'hora de buidar...
És molt intensa aquesta pregunta.
Bueno, no li faig jo, li fa el Nani. Vull
sí,
dir,
no, la ciutadà. Contesto sovint. Aquí a Catalunya, a les conques internes, nosaltres decidim per a què es desembassa cada metro cúbic d'aigua. Tinc entès, vaig escoltar, que el Duero això sí que va passar, i que per això l'Estat va treure un real decreto al març del 2022 que limitava la regulació, bla, bla, bla. Per què explico això? Perquè nosaltres, clar que veiem sortir aigua de l'embassament de la Baells o de Sau, perquè és que hi ha molts abastaments i perquè hi ha un cabal ambiental, hi ha moltes activitats que capten aigua, l'aigua de la Baells ha d'arribar fins a Barcelona, per això fem aquests desembassaments, però nosaltres tenim completament prohibit treure aigua només per fer energia, mai.
Fem una mica de preguntes dels oients que anem recopilant.
Bueno, em queda alguna cosa encara, però bé, endavant.
Vols...
No, acaba.
Vols acabar tu?
No, vés amb els oients, no, ja està. Digues.
A veure, els oients parlen del tema dels pous.
Pous.
El tema pou ha preocupat molt.
Sí, perquè el Barbeta segueix amb el pou,
Sí, no, i els oients tampoc no acaben d'estar convençuts. Per exemple, pregunten si les embotelladores d'aigua també fan un ús privat d'aquest bé públic, perquè elles ho poden fer i la gent, en canvi, no ho pot fer.
Perquè les aigües embotelladores són aigües minerals que no regulem des de l'Agència Catalana de l'Aigua. És la llei de mines, és una llei del 70 i algo, 77, si no vaig errat, i l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament d'Acció Climàtica no té cap competència sobre les aigües minerals.
Per tant, les plantes embotelladores no tenen cap mena de restricció per utilitzar aquesta aigua?
Podríem dir, si és per embotellar.
si és per embotellar. Perfecte. El Raimon ens diu: per què es tapa una gran bassa i una zona humida a Llinars del Vallès? Sí, temàtica sí. Tractada en diferents mitjans de comunicació.
Si és la bassa que penso, es va fer una valoració, un informe pels experts, no és una bassa. És a dir, és una activitat extractiva, si no vaig errat, es va fer un forat, algú ho va abandonar, dic pel que recordo, perquè em costa a vegades retenir tots els temes en el cap, i es va omplir d'aigua de la pluja i em sembla que de l'aqüífer, però no era una bassa natural, no està dintre ni catalogada com a zona humida, ni com a bassa, ni com a massa d'aigua. Llavors, voler recuperar aquell espai que era antropitzat, no, des de l'Agència Catalana de l'Aigua l'informe era negatiu, era desfavorable. Ara, el propi departament i la Direcció General de Polítiques Ambientals analitzarà aquesta petició.
Pregunten també si es fa alguna cosa per controlar els pous il·legals.
Inspeccions, nosaltres, i després com tenim el control dels aqüífers, amb els piezòmetres podem anar controlant si hi ha extraccions. També he de dir que els propis veïns i veïnes, quan veuen una màquina que s'apropa a casa seva, ja són els primers en denunciar que algú està fent un pou il·legal i
sí,
demanes permisos.
Aquell que fa el pou t'atreu l'aigua.
Clar.
Pou. Exacte.
Clar, per això vostè té el pou legalitzat des de fa anys i ve un veí i llavors, doncs clar.
Hi ha altres oients, per exemple el Sergi, diuen: què es pensa fer amb la implantació de depuradores als pobles? Hi ha pobles relativament grans que no en tenen i l'aigua residual va directament al riu, és vergonyós.
La directiva d'aigües, residuals obligava a tenir els municipis de més de 2.000 habitants sanejats abans de l'any 2015. Això tot està fet a Catalunya, donem per fet tot el compliment. Estem inaugurant una depuradora cada mes. Jo crec que el municipi més gran que queda sense sanejar deu tenir uns 1.000 habitants i estem treballant amb el món local, amb els consells comarcals mancomunitats. Tenim repartits en convenis 100 milions d'euros per la redacció de projectes i per les obres, obres que han de començar aviat, com Vila-rodona, Sant Gregori, Amer, Anglesola, Tivissa, són algunes que estan començaran ben aviat i que anem fent. És a dir, donem compliment a la directiva i tirem endavant i tenim un pla de 600 milions d'euros de sanejament en 5 anys.
Abans de començar aquesta conversa, micro tancat, li deia al Samuel Reyes un fet que em va cridar l'atenció aquesta setmana, i és que a Califòrnia han passat d'una sequera de 3 anys tremenda, horrorosa, a un any de moltíssima pluja, i que els embassaments ara mateix a Califòrnia, a la zona del que és l'estat de Califòrnia, estan plens, i fins i tot hi ha hagut més aigua de la que necessitaven.
Això
i el Samuel Reyes em parlava d'aquests fenòmens, que per exemple a Catalunya hi va haver un moment determinat que es va acumular molta aigua, entre ells el fenomen del Glòria, i bé, no sé si les previsions ja a molt llarg termini indiquen que d'aquí un any o d'aquí mig any tornem a viure un nou episodi de moltes pluges. No sé si en parlen vostès amb experts en la matèria.
És, bueno, amb el meteorològic, sí, amb la això. Directora, en parlem molt sovint. Aquí, per una banda, diuen que plou el mateix, però amb més intensitat. Per exemple, diuen que la mitja diària no ha canviat, però la mitja horària o de mitja hora sí que ha canviat. És a dir, tenim pluges de la mateixa quantitat però amb menys temps, i això és el que fa mal, no? Santa Tecla aquest 2022, i Vilafranca del Penedès també a l'agost del 22, o el Canal 1 de setembre del 21. El Glòria, estem bevent aigua encara del Glòria. L'aqüífer del Baix Ter està fins a dalt gràcies al Glòria, i els embassaments els tenien plens gràcies al Glòria. Clar, també es preveu una reducció del 18% de pluja. És a dir, el tema és aquesta pluja que quedarà, que continuarà caient, com caurà? I això és el que és difícil de preveure. Suposadament estem en el tercer any de la Niña, que la Niña a Europa és sec, però el Mediterrani és humit. I jo penso, si això havia de ser humit, què ens està passant, no? És a dir, estic una mica nerviós, perquè les borrasques s'han disparat cap a Múrcia i València i no han arribat tant, doncs, a Catalunya, no? I ara si ha d'entrar el Niño, que realment és el que és sec, doncs m'entra una mica de desesperació.
I el Niño què serien, 3 anys més?
No ho sé, això són cicles. Això és temes de corrents...
sí, en vàrem parlar fa un grapat d'anys, el Niño, la Niña, que alguns ho prenien a conya, i clar, si el que em diu vostè és així, si ara estem al paro d'un mit...
I escolto el meteorològic.
Sí, no, per això dic que si ara entrem en el període sec, no sé pas com ho gestionarem, això.
Per això la preocupació nostra és, de les altres sequeres hem sortit de cop amb 3 mesos de pluja. I si aquesta sequera dura 3 anys més i estem sempre a excepcionalitat, emergència, alerta, i anem dintre d'aquest nivell?
Però podríem arribar sense pluja 3 anys més?
No sóc climatòleg, no ho sé.
No a nivell climàtic. Dic a nivell d'ús d'aigua.
Bé,
és a dir, hi pot haver un moment que estiguem amb... Només tenim... No sé què li diré.
Per això anem tirant obres. Per això anem tirant obres endavant. El que estem fent és... Nosaltres teníem previst, pel dèficit hídric que ja pateix Catalunya, fer unes obres d'entre avui i el 27. Les accelerem i les prioritzem, ara en el 23, i afegim algunes obres extraordinàries que teníem plantejades entre el 28 i 33, com la desaladora del Foix. Doncs anem a prioritzar-ho. Llavors, és simplement canviar l'ordre de les obres. En comptes de potser prioritzar el sanejament, doncs prioritzes l'abastament.
Bueno, deixa més tranquil, perquè ja sí. em veia sense aigua, però ni una gota, saps?
Treballem amb totes les entitats, hem repartit més de 100 milions d'euros en els 5 anys, ara hem fet una línia de subvenció, perquè a mi també... Moltes vegades ens centrem en l'àmbit metropolità, però jo penso en tota Catalunya,
exacte,
eh?
No, clar. La ramaderia, l'agricultura, tot en està sortint perjudicat.
Regeneració a Reus, regeneració a Valls, regeneració a Figueres, modernització de regadius, 100 milions repartits per l'abastament als municipis en els darrers 5 anys, una última línia de subvenció de 15 milions que segurament ampliarem a 30 o 40. Vull dir, estem al costat, però sempre diem el mateix, nosaltres tenim els diners per ajudar... i a l'equip tècnic també una mica per guiar. Però qui ha de fer les obres són els propis ajuntaments que tenen la competència.
Samuel Reyes, moltíssimes gràcies dedicar-nos al seu temps.
Toni, no em deixes fer una última... Ja sé que estàs acomiadat. Què va? Si estem rebent...
No, home, però és que a veure, és que aquest senyor ha de marxar. Ja ha tingut l'amabilitat de venir, explicar-nos com estan les coses.
Estic content que els oients estiguin...
Molts mails i molts tuits.
Si els hem de llegir tots, no marxarà ni a la set.
Un últim. La pregunta de l'Abel Cullell ens pregunta per què continuem gastant aigua potable quan tirem de la cadena.
Bé, això és un tema de... Jo crec que el 30 Minuts va fer una explicació molt interessant al respecte. És un tema del codi d'edificació, el codi tècnic d'edificació, que seria molt important modificar. Jo aquí veig dos temes. A les noves edificacions seria molt més senzill que l'aigua de la pica i de la dutxa acabi en un dipòsit a baix, es tracti i es pugi per la cisterna, però també he vist, no sé si t'afanegeu per internet, veureu una pica connectada al vàter. Sí. Llavors et rentes les mans i això va omplint el vàter. Això seria un estalvi de potser 6-7 litres al dia. L'altre sistema que abans comentàvem, doncs podien ser 30 litres per persona. Jo ho considero interessant i per tirar-ho endavant, però això ho ha de tirar doncs, qui escriu i qui aprova el codi tècnic d'edificació. Com l'eficiència energètica, que és un punt molt important.
Ara sí, ja puc acomiadar-me.
Disculpa, Toni.
No. Samuel Reyes, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
És el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem 3 minuts de pausa i tot seguit anem a la Pedrera, on ens espera el Guillem Estadella, avui plensa en tot el seu esplendor a la façana de la Pedrera.
Versió RAC1.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro Paris, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
M'he quedat tirada amb el cotxe.
No puc recolzar el peu.
L'incendi ha començat al menjador.
En aquests moments, quina assegurança triaries? Tria Mafre, el millor servei 24/7 en acció. Amb més de 3.000 oficines, 2.000 gestors telefònics i 13.000 mediadors a la teva disposició. Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Cas.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Deu minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Anem cap al Passeig de Gràcia de Barcelona, perquè des d'avui tots els que passeu per davant la Pedrera, és a dir, que és un lloc més que cèntric, hi trobareu una gran escultura de Jaume Plensa. El motiu? Doncs l'exposició que demà s'inaugura sobre aquest artista. Jaume Plensa, poesia del silenci a la Casa Milà, que es podrà veure fins al 23 de juliol, quan el sol ja pràcticament estaborneixi a l'escultura d'en Plensa. El mateix Plensa feia referència avui a l'encaix entre la seva obra i Gaudí.
Els museus i les sales d'exposicions tendeixen a ser com hospitals, a on sembla que les obres estiguin més aviat malaltes i descansant. I aquí, en canvi, té aquest punt estrany entre l'ensunyació d'un creador com Gaudí, aquest espai generós que estava barrejat amb, bueno, com si entressis al cap d'una altra persona.
Doncs entrarem al cap del Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Toni, com estàs? Passeig de Gràcia, aquí a tope. Hi ha molta gent espantant amb el senyor Plensa, amb aquest cap gran. I mira, hi ha un taxista que us estic escoltant, ha pujat la finestra. No, no mossego, senyor taxista, eh? Què tal? Ens estàs escoltant? No? No vol dir res, no vol dir res.
Bueno, Estadella, t'has recuperat del Bagdad d'ahir?
Bueno, estic pendent de la data del càsting. Perquè, bueno, deia que em veia futur la senyora Juani.
Doncs. La Juani et va veure...
Sí,
et va veure...
Vaig veure un interès, sí, però sí. Un interès real.
T'ho va dir dos o tres cops,
sí. El que passa que jo crec que la vaig enganyar una mica perquè jo sí que és... Jo no tinc un, vull dir, jo no tinc un gran membre. Vull dir, és un...
Bueno, però vegades...
Sí. Hi ha molt ou, hi ha molt fonament, no? Llavors jo crec que la va impressionar això, però ja està.
Però ja, això sí que ho va dir, perdona, la Juani, sí que ho va dir, que allí el tamaño sí, ho va dir dos cops.
Sí, jo crec que no ho va dir.
Amb molta finezza. Qui ho va dir, eh? El tamaño sí que importa.
Molt elegant i no es va dir...
El Bratsburg sí que importa.
Sí, clar, vull dir...
No vol Frankfurt, vol Bratsburg.
No, exacte, una cervera...
Tenir una comparativa amb un... a nivell gastronòmic. Endavant, bueno, què tal? Impressions de...
Doncs mira...
Està gravant el cap de Plensa?
O sigui, sí, la veritat que és gran, és contundent, vull dir, té aquesta cosa que està com aixafat, però està bé, té un rotllo així com molt sensorial.
Està aixafat.
Vull dir, té els ulls tancats, la noia aquesta, com molt intens, molt divertit, això.
I és una noia o és un noi, a veure?
És una noia, bueno, només se li veu el cap. Vull dir,
sí, és un...
Sí, esclar.
És una noia, sí, perquè té monyo al darrere, per entendre'ns.
Ah, no,
sí,
per
sí,
això
sí.
T'ho dic, per això t'ho dic. Ara,
però hi ha homes, ara també hi ha homes.
Està, diguéssim, a la façana de la,
just
de la Pedrera,
mig,
de la Casa Milà.
Aquí al mig és una escultora supergran, la veritat que hi ha molta expectació, hi ha molta gent aquí al voltant. De fet, hi ha un home que està intentant fer-li una foto. Què tal, senyor? S'estan sortint?
Em queda divina, fantàstica.
Sí, sí. Aquesta foto la menjaràs?
Perquè és panoràmica, em queda una cosa meravellosa. És Flora del 2021 i és una obra magistral d'un geni com en Gaudí. L'arquitecte de Déu.
No, bueno, és Jaume Plensa, això, eh?
Què he dit?
Gaudí.
Bueno, el Plensa està dialogant amb Gaudí.
Ah, vale.
Flora dialoga amb la Pedrera.
Ah, vale. No, molt bé.
Això està bé,
amb la qual Barcelona fa una mica de justícia, sí. Després del Liceu, del Palau de la Música, en Plensa.
Clar, molt bé, doncs.
Records al Toni, eh?
Ah, vale.
Molt, gràcies. Tot totalment d'acord amb aquest ullet.
No,
Ja hi havia molt fort, el tenim aquí fent una fotografia. La veritat que ja per exemple, molt turista ara mateix, molt infant. Vaig a veure si hi ha gent aquí. Mira, aquí hi ha unes senyores. Mira. Què tal, senyors? El Plensa bé, no li ha quedat maco el tema?
Sorry.
This is Plensa, do you know Plensa?
No.
The head?
No, it's the first time I see it.
I first time in Barcelona?
No.
No, que ve, okay. Que veu a Plensa, diu.
Ah, okay. Thank you very much. See you soon, eh? Tenia pressa.
L'has de transmetre.
Sí que t'ha fet cas.
Sí, el tio està mirant. El segueix fent la fotografia
que
toma.
Són molt simpàtics els turistes.
Mira, aquí hi ha gent fent fotos. Què tal la fotografia? Què li està, et sembla, Plensa? Veu què?
Bé, molt bé.
Sí, li agrada o què, senyora?
Molt, sí.
Quina opinió té vostè sobre Plensa?
Bueno, m'agrada molt, però hi ha coses que no m'agraden.
Com què?
Bueno...
No vol parlar.
Se li està pagant la veu?
Quina... Sí, cada vegada sentim menys.
Quines quan obres està agradant de Plensa?
S'ha tirat enrere quan va criticar.
Sí, quan...
Digue-li si va veure...
Pregunta-li
si va veure Macbeth al Liceu.
Vas veure Macbeth al Liceu? I què tal? Diu que sí amb el cap.
Li va agradar?
Ja perdó la veu.
Et va agradar?
Em va decepcionar. Ai.
Bueno, per què? Què li faltava a Macbeth?
Perquè vaig trobar que no tenia una coherència d'un acte a l'altre, que tot era la seva obra, però no tenia una connexió, no sé, el meu parer, eh?
Clar. Sí, bueno, jo no l'he vist, vull dir.
No, està força criticat.
Em diuen que està encertada, eh?
Ah, sí?
Perfecte. Doncs, bueno, encertada,
no,
dius tu?
No, que està encertadíssima. No. Bueno, encertadíssima.
Estem d'acord.
Bueno, jo estic d'acord,
sí, ja ho dic jo.
Sí.
Bueno, però dic que...
Ja ho dic jo, no pateixis.
Mira. Hola, què tal? T'agrada Plensa o què?
La veritat és que sí.
Sí, quin és el teu... Sí, quin és la teva obra preferida?
Molt turista català,
home,
eh? Sí.
Encara no n'he vist cap, però aquest cap immens aquí enmig de la Pedrera...
T'està agradant. D'on ets tu?
D'aquí, de Barcelona.
Ah, molt bé. Mira, estem trobant gent de Barcelona.
Que molt bé, molt bé.
Bravo, eh?
I després diuen que només hi ha turistes a Barcelona, ara, eh? I catalans, eh?
Sí.
Gent catalana.
No.
Saps què és Macbeth?
Sí.
I què tal?
M'hagués agradat veure-la, però no l'he vist.
Bueno, tampoc per dir res, pel que ens ha dit aquella senyora, vull dir que tranquil·la.
Bueno, home, perdona, que va estar bé, veure que aquí per gustos colors. A mi em va agradar, Macbeth.
Sí.
I vas trobar un punt d'abús de lletres. Al final vaig tenir un moment que semblava que estigués amb una sopa de lletres, però a mi em va agradar.
T'he de dir que encara tenim el nostre oient a fer la foto, vull dir, porta com 10 minuts. Què tal?
Que m'encanta, que és preciós. El Plensa.
Ah, t'ha de la Plensa.
És preciós, m'agrada molt.
Bravo. Jo que sé quina...
A mi també m'agrada.
Una cançó, aquesta obra de Plensa, alguna cosa així improvisat. Jo faig una base.
M'has fotut.
Faig una mica de base, cantem-li el Plensa.
Fes la base.
Xum-xum-xum. Xum-xum-xum.
I ara li he de posar lletra.
Posa-li una mica lletra. Va, vinga, va, som-hi, Plensa.
Xum-xum-xum. El Plensa és un escultor que mola mongollón. Oh, que dolent, que dolent, que dolent.
Jo crec que ens donarà una moneda.
Molt bé,
Hòstia, està el seu fill aquí que està passant una vergonya tremenda.
Sort que ràdio no és tele, això.
Bueno, d'on sou?
Bé, jo sóc mallorquina, però visc aquí.
Ah, sou de Mallorca? Bueno, ens encanta Mallorca, molt xulo, sí, i moltes coses allà.
Jo visc a Barcelona.
Ah, molt bé, quin carrer?
Escolta, el carrer... Ai, és igual, el Guinardó.
Ah, no ho dic, hòstia, si és el carrer Mallorca, màgic.
El Guinardó.
Molt bé. M'agrada molt el Guinardó, molt bé, fantàstic. I què tal el Plensa, aquí
a
mig?
És preciós. A més, és que el Plensa el van conèixer fa uns anys, que vivíem als Estats Units.
Vas conèixer el Plensa?
No, les seves escultures.
Ah, vale, clar.
A Chicago, en té unes quantes.
O sigui, has estat viatjant, tu, pel que veig.
Sí. Sí, llavors, jo no coneixia el Plensa i vaig conèixer les seves escultures fa 5 anys o així.
Ah, molt bé.
I aquí era poc conegut, o no li feien gaire cas, així que me fa molta il·lusió.
Doncs mira, ara està reconegudíssim el tema, eh?
Bueno, a veure, encara no li hem fet...
Vinga.
Adéu, que vagi bé, adéu, bones festes.
Deixa'm dir que aquí a Barcelona, reconegut, a la ciutat que ell s'estima, encara no ha estat reconegut del tot. Hi ha una de les escultures de Plensa que el podeu trobar al Palau de la Música, que per cert ja va ser vandalitzat perquè és clar, és la línia de tots els vàndals que hi ha, no només a Barcelona, sinó a tota Europa, perquè això del pintar i guixar i espatllar-ho tot és una qüestió mundial. S'ha globalitzat, la imbecilitat s'ha globalitzat, sí, i evidentment aquí també està ple d'imbècils per metre quadrat. Sí. Això per una banda. I per una altra, hi ha aquesta escultura, hi ha una a l'entrada de l'Hospital Clínic que Plensa la va cedir d'una manera gratuïta, la vas cedir per a quan entres
a dins.
I després hi ha un projecte que és el que Jaume Plensa, que és el que amb ell li fa més il·lusió, que és un projecte que és fer una de les seves cares, dels seus rostres, a la façana de Barcelona. Un projecte d'aquests que podries veure, que, i fins i tot quedaria englobat dins a l'Skyline de Barcelona, és a dir, que el veuries a molts...
Quan dius la façana, què vols dir?
Veus la Skyline des del mar, tu veuries la cara del Plensa, una cara del Plensa d'unes proporcions brutals.
Això no hi és a Nova York.
Això, ell ho ha situat a diferents... ho ha proposat a diferents ciutats i el seu somni és fer-ho a Barcelona. Però l'Ajuntament de Barcelona no li fa el pes ni al projecte ni Plensa. Aquest projecte a dia d'avui està al calaix perquè no és del rotllo de l'actual consistori. Algun últim convidat Estadella, que acabarem?
Vaig intentar a veure si em deixen entrar, perquè aquí hi ha més coses i tal. Mira, aquí, per exemple, hi ha com un grup de turistes. Hello, how are you? Where are you from?
Hi.
Where are you from?
England.
Where?
England.
England. Do you like Plensa?
Yeah. This is very nice, beautiful, attractive to everyone. Nice, bright, is always clean, is in front of the beautiful monarchy.